Garantir la pervivència del que anomenem llengua i literatura clàssiques vol la implicació de moltes parts. Necessitem editorials que apostin i renovin el catàleg riquíssim de tragedistes, poetes, comediògrafs i filòsofs, tant en grec com en llatí. Necessitem escriptors i assagistes apassionats pel món clàssic i amb ganes de divulgar-lo. I necessitem, òbviament, estudiosos i docents entusiastes que traslladin a les noves generacions una idea bàsica, que la llengua d'Eurípides i de Plató són també la nostra, com nostres són les emocions que narren. Avui a Ciutat Maragda volem tornar a vindicar el llegat clàssic en llengua i literatura en companyia d'hel·lenistes vocacionals. En parlem amb els professors Margalida Capellà i Jaume Ripoll, l'escriptora Andrea Marcolongo, i amb l'Anna Vallbona i el Borja Begunyà repassarem títols i autors que connecten el món clàssic amb el present. I el Joan Lluís Lluís ens portarà la narrativa eròtica de l'occità Robert Martí. Avui, des dels oracles, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
La pelle ti ho tatuata come un crotalo per farmi ricordar della spide nel cuore che mi succhia, succhia la tua crudeltà.
I obrim avui saludant la Margalida Capellà. Com estàs?
Hola, molt bé, moltes gràcies.
Un plaer, catedràtica de grec i professora de clàssiques a l'Institut de Premià de Mar. I el Jaume Ripoll Miralda, què tal?
Hola.
Professor de grec i llatí a la Salle Montcada i autor també del llibre grec mèdic, publicat ara per la Publicacions de l'Abadia Montserrat. Com sabeu, a finals d'aquest mes, comencem per aquí, a Madrid, hi ha una trobada que es diu SOS Griego, ja és un nom bastant clarivident, no? Com salvar el griego en secundària? Jo em preguntava d'entrada, no? Quina és la salut de la cultura clàssica als instituts? Vosaltres que us hi trobeu?
Als instituts la cultura clàssica està agonitzant. Per això ens retrobarem el dia 25 a Madrid, doncs, per trobar solucions entre tots els professors, doncs, de clàssiques, sobretot de grec, perquè el grec, a mesura que un professor jubila, doncs, acaba desapareixent. I som grecs.
Agonitzant és un verb contundent, eh?
Sí, sí, paraula grega, a més.
Paraula grega, exacte.
Agon és lluita. Jo afegiria que és un problema ja genèric de les lletres, que s'agonitza més, no? S'accentua amb les llengües clàssiques, i dins d'aquestes, doncs, encara més amb el grec. No, sembla que el llatí encara el salvarem una mica, però el grec està, doncs, crític. Crític.
Déu-n'hi-do. Mirant-me una mica el manifest, o vaja, el que demanen, no? I que defensa la SOS grec, diu que els grecs... És a dir, una de la idea important, jo crec, que és que el grec no és només herència i llegat i tradició, sinó que és la clau per entendre el present. No? Imagino que és una de les coses que lluiteu agònicament per transmetre, també.
A mi m'agrada dir, sovint, no?, que hi ha una cosa molt important, que és qui van ser els grecs, és a dir, no?, situar-los en el seu context històric, què van fer, per què s'han d'estudiar el passat pel passat, que té un valor per ser, no? I una altra segona qüestió, que penso que és encara més important, que és qui som nosaltres en relació als grecs. I això és una cosa que, a més, per aquesta segona via pots enganxar més gent, ja siguin alumnes, ja sigui gent que s'hi apropa, doncs, per iniciativa pròpia, i penso que això és molt més... tant o més important que l'estudi en si de l'antiguitat o de... no? Anem a estudiar les formes verbals en grec o tot això. Llavors, veure com això repercuteix en el nostre present més immediat, fonamental.
Fonamental, però a vegades, per alguns nanos, m'imagino, el 2019, fer entendre que això, que els textos de fa 28 segles, no?, que el teatre, que la poesia, que l'èpica, en realitat parlen d'ells, no deu ser tan fàcil.
Jo no conec cap alumne que una vegada hi ha estudiat grec no li hagi agradat. Per exemple, en el cas de Safo, en el segle 6-7 abans de Crist, doncs resulta que explica, doncs, els símptomes de l'amor que sent una persona quan té al davant l'estimat. No hem canviat, és a dir, se senten les mateixes coses, i per primera vegada va ser una dona capaç de posar paraules a uns sentiments que en el segle XXI encara costen d'expressar, i sobretot als adolescents. Per tant, si no els donem l'oportunitat de conèixer la llengua grega i la cultura grega que s'hi amaga, perquè en definitiva nosaltres som grecs, no podran saber si els agrada o no. I perquè és l'essència de la nostra cultura. Vulguem o no, són moltes coses, però el grec encara continua molt vigent en tots els aspectes de la cultura, del cinema, de la literatura, de la música, de l'art en general. I aleshores, i de la llengua, eh? És a dir...
Sí, sí. Jo quan, sovint quan els parlo de la Ilíada, no? Un dels temes que tracto a les meves classes de grec sol ser això, tractar diferents autors, parlo de la Ilíada d'Homer, no? I els ho comparo amb Bola de Drac, que per ells, bueno, ara ja potser no tant, però fa uns anys era un referent ben, doncs, ben reconeixible per ells, no? Són uns herois, gairebé superherois, superpotents, no? Amb una força divina, fills de déus, no? Que s'enfronten en combats individuals, mentre els altres, doncs, miren, sovint, es dediquen a contemplar aquell espectacle, no? De lluita, i això els deixa tocadíssims, pensa, ostres, no? Tampoc estem repetint patrons al final, no? També en literatura o en coses més mundanes, com pot ser una sèrie d'anime.
Clar, estem parlant d'aquests estudiants, i ara pensava, Jaume, tu tens, si no mal calculo, 27, 28?
27.
27 anys. Per tant, no et queda tan lluny l'etapa també com a estudiant, no? En el teu cas, tu eres, per dir-ho llatí, una rara avis, diguem-ne, o certament comparties aquesta afició que finalment t'ha portat professionalment també pel camí de l'hel·lenisme i de la docència?
A veure, penso que la primera resposta és una rara avis... Però també està bé perquè quan vaig entrar a la carrera et trobes amb totes les rareaves, no? Amb tots els demés. Mm-hmm. És a dir, saber-se diferent en aquest sentit també és gratificant quan pots trobar gent que ho comparteix i tal. I llavors, jo recordo els anys d'universitat amb moltíssim carinyo, amb moltíssim.
I aquells nanos, aquells estudiants que se senten interpel·lats per com narra, com explica, com poetitza Safo l'amor, per exemple, dius, caram, és veritat, això parla de mi. Doncs després aconsegueixen més o menys trobar una derivada clàssica o bé queda com una anècdota, diguem-ne, acadèmica i van per altres bandes. Has aconseguit, diguem-ne, cooptar, no? Abduir per la causa alguna d'aquesta gent?
He aconseguit molt d'alumnes que han continuat estudiant a la carrera, però el més important és sembrar aquesta llavor, no, per al món clàssic i que després trobaran quan llegeixen o quan són polítics o quan són actors. És a dir, que la Clara Segura va ser alumna meva. Mm-hmm. I, per tant, em plau moltíssim, doncs, que la seva primera Antígona, doncs, la va llegir a classe de grec. I recordo perfectament quan sempre preguntava sobre el teatre. És veritat, no cal que sigui només la llengua, sinó que és l'afició per al món clàssic, l'afició per Grècia, per les restes arqueològiques, per la literatura en general. I com deia abans en Jaume, que atrapava la gent amb Bola de Drac, doncs, avui en dia, per exemple, en Joc de Trons poden fer el paral·lelisme, doncs, amb els déus grecs o en Harry Potter. Harry Potter no és res més que el casal de Troià, de la Ilíada. Per tant, nosaltres, i jo ja som molt més gran que en Jaume, doncs no només volem explicar les declinacions, sinó que a classe de grec es tracta de despertar, doncs, l'amor per la cultura, l'amor pel nostre passat, perquè és el nostre present i, per tant, del nostre futur, i també, doncs, despertar, doncs, passió, doncs, per l'art, per la literatura, i no només perquè siguin professors de grec, que n'he tingut, i estic molt contenta.
No, hi ha una altra cosa que amb tot això que esteu explicant té molta importància, no només els paral·lelismes amb referents audiovisuals que ells puguin conèixer, sinó també amb eines que ells fan servir cada dia. I penso en les xarxes, i penso en coses en les quals també tenia un paper actiu, no? El paper, per exemple, Margalida, com a editora del Fil de les Clàssiques, que és un blog completíssim que recomano a tothom interessat en la cultura clàssica, en grec i en llatí, a més és vinculat a l'institut, no? I que m'imagino que també acaba dotant d'eines a tota la gent amb qui comparteixes aula.
Sí, bueno, el Fil de les Clàssiques ja és un blog molt antic, no? És a dir, que porta, doncs, em sembla que 12 o 13 anys a la xarxa. És el primer, que és el del professor, però els alumnes han escrit, tenim en actiu 25 blogs, i ara que avui parlem, doncs, de la literatura grega, n'hi ha un que és literatura grega escena, i un altre que fa la llengua de l'univers clàssic dels nostres mots. I contribueixen els alumnes, però també alumnes d'altres centres i altres professors. Per tant, continua viu, tot i que avui en dia, doncs, si després no s'acaba publicant a Twitter, a Instagram o Facebook, costa més d'entrar en els blogs per si continuen.
I ara cito una altra paraula clau, que és Twitter, efectivament, no sé com deu ser piular en grec, no sé com es diu, però en tot cas, en Jaume Ripoll, a Twitter no és Jaume Ripoll, sinó que és Jaume Diàdoc, i té, a més a més, una afició etimològica interessantíssima que comparteix i que actualitza també, no?
Sí, 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 és una distracció més. Em porta, doncs, bons moments i això al final és l'important.
Això, efectivament, és el present, i un dia com la Margalida em deia també, el present i el futur.
És el present, però és sobretot el futur. El Jaume i la gent de la seva promoció són la gent que ha de defensar, doncs, que els alumnes, els joves, puguin continuar gaudint del grec. Jo, per exemple, volia estudiar genètica, era molt bon estudiant de ciències, i gràcies al llatí i al grec m'he acabat dedicant, doncs, al passat, no?, i a l'ésser humà, i a conèixer-nos una miqueta més cada dia.
Mm. Deixa'm recomanar a algú que vulgui estudiar, per exemple, anatomia, també un manual, o vaja, anatomia, o conèixer el cos humà i les disciplines mèdiques, que és el grec mèdic, escrit en Jaume Ripoll, Guia per identificar termes, publicat per Publicacions de l'Abadia Montserrat, un llibre interessantíssim, no?, que et descobreix, en fi, i que comença, això m'ha cridat molt l'atenció, destacant l'oblit a Occident de la llengua grega, d'entre l'imperi romà, per dir-ho així en termes grans, i fins al Renaixement, no? És a dir, hi ha un hiatus de 1000 anys.
Sí, sí. Això és una cosa que no se sol explicar quan els professors de grec, quan tenen les nostres matèries, però que és fonamental per entendre, doncs, justament el que estàvem parlant abans, que és la recepció de Grècia, no? És un món, el món clàssic, que redescobreix el Renaixement. I, per exemple, moltes idees nostres sobre el món clàssic venen d'aquesta època. Per exemple, tota la idea de la bellesa blanca, no? Les estàtues, el Partenó, tots blancs, despullats, això no era així, sabem que estaven pintats, però a partir d'aquí, després el neoclassicisme que els imita, doncs, també fent escultures blanques, no? Ve de moltíssimes coses venen del Renaixement, i és, en aquest sentit, nosaltres som fills del Renaixement, de la Il·lustració també, per descomptat, però del Renaixement en quant a Grècia i Roma, fonamentalment, penso.
Fills del Renaixement i, amb algunes coses, fills d'Erasme, perquè també coses que desconeixia i que m'ha agradat comprovar, no? Tu parles de la pronúncia erasmiana basada en Homer, amb el grec modern. És a dir, una de les coses fascinants de la fonètica grega és que el català és una reconstrucció, no hi ha manuals de com sonava, no?
Clar, pels grecs era tan evident que no es van molestar posar-ho per escrit. I llavors el Renaixement, i després, sobretot a partir del segle XIX, es va instaurar en les universitats d'Europa. Erasme no la va fer servir mai, la seva pronúncia, la que va inventar ell. Va ser després, no? És a dir, en lloc de llegir els textos clàssics seguint la fonètica del grec modern, que potser hagués estat el més normal, el que es feia fins a Erasme, es crea una fonètica expressa, artificial, i que, a més, sabem, a posteriori hem sabut que és imprecisa, és a dir, que no sonava ben bé així el grec, no? Per exemple, al meu llibre hi ha, doncs, també al començament una transcripció del jurament hipocràtic, uh-huh, en pronúncia erasmiana i moderna, no? Llavors, el jurament hipocràtic, això simplificant-ho molt, quan en llegim els helenistes, posem algunes aspiracions, algunes, no?, com la H de house en anglès, al començament d'algunes paraules, no? Però això és una reconstrucció erasmiana, perquè Hipòcrates no pronunciava aquestes Hs inicials, és a dir, el seu dialecte era un dialecte que no tenia aquestes Hs, altres dialectes sí, però com que Erasme va ser la reconstrucció en altres dialectes, impostem aquesta pronúncia en un text que realment no va sonar mai així. No sé si s'ha entès. O...
Sí, sí.
Home, també hi ha un altre corrent, no?, un altre corrent que aboga per la pronúncia historicista, no? Mm. El que passa que aquí a Catalunya seguim generalment la pronunciació erasmiana. I tornant al llibre del Jaume, els grecs van ser capaços de posar paraules i de definir no només l'amor, sinó els pensaments, els sentiments, les parts del cos. I el que fa aquest llibre del grec mèdic és molt útil, no només per futurs estudiants de medicina, perquè tots un dia o l'altre han de passar pel cal metge, no? Sinó que té una petita introducció que en molt poques pàgines es fa un resum de la llengua grega, que es pot posar a la pràctica, per, no només per interpretar els ètims del lèxic mèdic, sinó per aprendre grec. Per tant, jo crec que és molt valuós aquest petit llibret, que molt poca cosa està capaç de difondre alguna cosa que sempre fa por, no? Com és el grec, aprendre tota la gramàtica grega, tota la llengua grega de cop, i té la facilitat, doncs, que crec que és... Com a llibre de divulgació del grec és genial, perquè en molt poques pàgines explica molt bé el que és la llengua grega i en 4 instruccions per posar-nos ja, doncs, a llegir el grec.
I a més amb un matís que a mi em sembla molt important de fer i que fas tu en el llibre, Jaume, quan parles de la imprecisió del terme grec antic, no? Estem acostumats a conviure amb aquesta dicotomia grec antic, grec modern, i en canvi grec antic, això, és imprecís perquè la varietat era important.
És una etiqueta al final, no?, que separem la modernitat de l'antiguitat, i dins del grec antic, home, si, quan t'hi dediques això professionalment, no?, a la universitat ja ho veus, que és clar, s'ha de fer la prèmia molta. És a dir, juguem amb un marc temporal molt ampli, els dialectes del grec, no? I amb un marc, perdó, geogràfic molt ampli, els dialectes del grec, i amb un marc temporal, que és tota la dilatació històrica del grec, no? Des dels palaus micènics fins que cau l'imperi romà, pràcticament. Clar, això són molts anys. Jo això els explico també als nanos. Penseu que quan el català neix, no? Al segle XII, més o menys, XI, no sé, ara potser a mitjana, no? Quan ja diem que ja no parlem llatí, que parlem doncs català o qualsevol altra llengua, el grec ja porta 2.000 anys existint. I poca broma, no? És una llengua antiguíssima. Això ho llegia en un manual de literatura grega, que l'única llengua que es pot comparar amb el grec quan a longevitat i que encara estigui viva és el xinès. Això no ho he escrit jo, no és meu, però va ser molt interessant, no? És a dir, una llengua antiguíssima que encara parlem. Encara es parla avui dia els grecs i quan parlen, si saps, idealment si coneguéssim el grec clàssic i el modern, descobriríem que ells, per parlar el dia a dia, doncs fan servir autèntiques peces de museu, no? És a dir, petites paraules que Homer ja les deia, que encara es diuen avui dia a Grècia. Pot ser una altra fonètica, no?, com ho dèiem abans, però és fascinant, això. Això no passa enlloc més.
Sobretot amb el grec culte, el Cazareusa, que gràcies a la religió doncs, es va preservar. Perquè el Timotiquí està molt més influenciat per la llengua turca.
Sí, però, bueno, però fins i tot en Timotiquí també
hi ha. Sí, moltíssimes. Però si no fos per això, podríem... És una llengua que no ha mort.
M'encanta sentir una conversa entre helenistes, no?, amb aquesta precisió terminològica. Clar, i en el llibre, al cor del llibre, hi ha una de les coses que a mi de sempre m'han fascinat més a l'etimologia i d'entendre d'on venim lingüísticament i què ens conforma, no? I si alguna cosa també ens conforma corporalment i anatòmica, té a veure també amb el llenguatge, i un descobreix amb una il·lustració fantàstica doncs, què és cada cosa, no? I entens per què tenim encèfal i per què podem patir una rinositis o una gastritis o, en fi, o una problema dermatològic o una aturada cardíaca, i tot això són terminologies gregues, no? De tal manera que un pot anar al metge, sentir un diagnòstic i anar traduint mentalment, aviam què tinc, no? Perquè a vegades el llenguatge, el metallenguatge mèdic té aquest punt d'especialització, però que en canvi, no sé, tu has pensat o està calculat, Jaume, o més o menys es pot calcular quin percentatge de termes procedents del grec que tenim en medicina?
És complicat fer aquests càlculs perquè més hem de mirar llengua per llengua, i tot i que és un llenguatge científic, per tant, tendeix a ser universal i comú per tota la comunitat científica, segurament si miréssim un diccionari de medicina anglès i un de català, doncs no serien ben bé iguals. No? Jo vaig fer un càlcul ràpid fa un temps. Hi ha un diccionari etimològic de la Universitat de Salamanca que es pot consultar des de la xarxa de lliure accés. Si no em falla la memòria, té uns 8.000 termes explicats, doncs, què és el terme i d'on ve etimològicament i quan està documentat per primer cop, etc. Doncs d'aquests 8.000 termes em sona que 6.000 eren grecs i els altres 2.000 eren o anglesos o alemanys o llatins i grecs, eren híbrids. Això, molts termes són híbrids, no? I fins i tot del llenguatge popular. No sé, automòbil és un terme híbrid, auto és grec i mòbil és llatí. Doncs com aquests, en medicina n'hi ha moltíssims.
I per aquí és una manera, jo crec, interessant d'atrapar-los, no? Explicar que es pot descriure el present lingüísticament a partir de formacions gregues i llatines.
Sí, sí.
En preposicions, i agafes això i posa-ho aquí i ja veuràs...
Jo, de fet, dono sempre un consell que em van donar i que el sol donar també a altres professors de clàssiques és quan no et facin cas, tu fes etimologia. Quan els nanos estan allò despistats, tu fes etimologia i veuràs que els atrapes amb això.
També serveix per crear paraules noves, no? Tothom ha de posar nom a un gos o un comerç o alguna cosa. Doncs el grec és genial per crear paraules noves en significat i els agrada molt, no?, aquests neologismes de la llengua. Tornant en el vocabulari mèdic, doncs que atès que ara els alumnes de medicina doncs, no han passat molts per cultura clàssica i cap doncs, per llengua grega, els alumnes tenen molta dificultat, els estudiants tenen molta dificultat en la terminologia. I fins i tot hi ha alguna matèria doncs, relacionada només amb l'estudi de la terminologia mèdica, la major part, com deia en Jaume, d'arrel grega i alguns d'arrel doncs, llatina o híbrida.
Estava pensant que, efectivament, tota la barreja, no?, que dèieu ara de grega, llatina o híbrida, també fa que tu posaràs algun exemple d'establiment. A vegades se n'ha abusat. Més una vegada ho hem comentat també amb la Maria Rovira, amb la Sherman, no?, que, per exemple, hi ha moltes terminacions falsament llatines que serveixen per, en fi, faunia, sània, no?
Sí.
I jo crec que té un punt de prestigi impostat, no?, que serveix, en canvi, home, són publicistes, no són experts en naming, que se'n van al llatí per dotar de prestigi el que volen comunicar.
Sí, sí, també, bueno, jo, entre altres coses, crec que el llatí ja és... no és l'única, però és una de les llengües dels tatuatges, per exemple. Això ho trobo curiosíssim, no? Jo he rebut uns quants correus de gent que es vol fer un tatuatge i que em pregunta si això està ben escrit o com diries això en llatí, però potser 5 o 6.
Jo no també, si... i en grec, sí, sí. La major part de les consultes són per fer-se tatuatges. Clar, qui es tatua és per tota la vida. Totes es poden esborrar. No podem cometre l'error de posar-nos alguna cosa que no volem portar. Però el grec i el llatí, el que tenen, a part d'aquesta capacitat de composició i de derivació, tenen la capacitat de dir molt a molt poc espai. Per tant, com a llengua de tatuatge, ja és genial.
Sí, de fet...
molt a molt poc espai. Perquè els grecs, jo crec que una de les coses més importants, a part de situar l'ésser humà al centre de tot i que la bellesa al voltant de l'home, bueno, de l'ésser humà, home i dona, doncs també tenen la capacitat de posar nom a les coses. I el posar aquest nom a les coses de manera tan sintètica fa que pervivin avui en dia, però no només en català i castellà, sinó en totes les llengües. I que el saber grec ajuda a aprendre idiomes, també.
I tant.
De fet, jo anava a comentar, no?, aquesta idea que hi ha... Sí. Que ha dit la Margalida que hi ha darrere els tatuatges, no? De fer-ho com que és per sempre, no? Anem-lo a fer això, una cosa solemne, una cosa que duri, una cosa tal. En el fons, aquesta idea és la que hi ha darrere del llenguatge mèdic, també. És a dir, jo descobreixo una patologia, no? Quin nom li poso? Doncs, home, un nom que d'aquí 300 anys doncs es mantingui i es pugui seguir estant, doncs, amb la llengua, amb les llengües clàssiques. En el fons és la mateixa mentalitat, penso jo. És a dir, el cànon estètic del Renaixement, que situa les llengües clàssiques, no?, com les més importants, les llengües en què s'ha expressat els valors més sublims de la humanitat, etc., és la que influeix en després en crear tot aquest llenguatge mèdic amb arrels greco-llatines. No?
Clar, i no només el llenguatge mèdic, en general, quan a vegades es necessita una manera nova de descriure una emoció, efectivament, a vegades té a veure amb la medicina, amb la psicologia, la idea d'anar a tot el ventall terminològic que ens ofereix, i de proposicions i de sentits que ens ofereix el grec, em fa recordar una paraula, que això ho explica després, la sentirem també Andrea Marcolongo, no?, una paraula com nostàlgia, que és, no és ben bé grega, és una formació posterior, no?
Sí, moltíssims cultismes, no?, grecs són creats a posteriori, nostàlgia, bueno, ja, si ho explica... No, vol dir això, el dolor del retorn, no? Àlgia és una arrel mèdica que trobem en fibromiàlgia, per exemple, no?, també el dolor de... o cefalàlgia, el dolor del cap, o el que sigui. No? I a nostàlgia és el dolor del nostos, és el retorn en grec, no?, el retorn, per exemple, d'Odisseu a casa seva.
D'aquí la síndrome d'Ulisses en psicologia.
Exacte. Escoltem també, volia, amb aquesta idea d'acostar amb eines noves, no?, la cultura clàssica, una versió que m'ha fet descobrir la Margalida, una versió de quart d'ESO, si no m'erro, d'alumnes de llatí, diria, ambientada també al mite de Troia.
Preneu espases, escuts i fletxes, per Manelau, 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 lau, lau, al seu les armes, carrers de Grècia, contra París, l'impostor. Ajax, Aquiles, som i feu via amb cada nau, cada nau, cada nau, 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 Nestor, Ulisses, som i feu via que els troians han de morir.
La Bella Ciao en versió Troia, diguem-ne, amb la Neus, es diu?
La Neus Gili, alumna de primer de grec de l'Institut Premià de Mar. Estarà molt contenta perquè m'he emocionat, no m'ho esperava aquesta.
Clar, clar.
La lletra, però, la va crear la Montse Bastons, que és professora de llatí de l'Escola Aula, ens coneixem, i a través del Twitter doncs va dir, doncs, la passem a la Neus. I ara la Montse també ha fet una cançó per reivindicar el grec i estem animant a la Neus perquè la canti, però després d'això segurament ens ho posa molt fàcil.
Suposo que és també això que dèiem, no? una manera de dir, escolteu, juguem-hi, es poden explicar moltes històries, pot ser Bola de Drac, pot ser Harry Potter, en fi, pot ser això, una cançó de resistència, no?, com la Bella Ciao.
És l'actualitat. Jo crec que totes les humanitats, i també el grec, doncs, si volem perviure i volem subsistir i no morir amb aquesta agonia en què estem, hem d'actualitzar-lo. I el missatge de grec no ha perdut. És a dir, té la mateixa vigència, tot i que els clàssics, la gràcia dels clàssics, és que cada època els viuen i els interpreten a la seva manera. Ens passa el mateix a nosaltres, no? Quan un llegeix l'Odissea per primera vegada, doncs, entenen algunes coses, quan un ja la llegés més endavant, doncs hi veu algunes coses que per manca d'experiència en aquella edat no havien vist. Llavors es tracta d'ajudar-los a trobar-se a si mateixos, i entre els grecs hi ha manuals d'autèntica autoajuda, entre els textos grecs i els textos llatins. És a dir, que no hem inventat res, jo crec que tot ja ho trobem. Entre la literatura grega trobem moltíssimes coses, i com va dir Tucídides en la història de la Guerra del Peloponès, el que pretenia fer era alguna cosa ets a ell, és a dir, que romangués per sempre, i crec que ho han aconseguit. Ara bé, la gràcia de que els grecs ens hagin arribat és perquè varen enamorar els romans. Els romans varen conquerir Grècia, però varen quedar conquerits per la cultura i la civilització grega, i que de la literatura grega potser tenim un 1% del que ens ha arribat.
Sí, sí. Jo recordo ara que comentaves això de unes experiències més impressionants que he tingut mai, que potser també em va acabar de decidir estudiar el grec i el llatí. Jo feia primer de batxillerat, tenia doncs això, 16 anys potser, i estava llegint un text de filosofia per deures, i vaig remenant la biblioteca del meu pare, vaig trobar El banquet de Plató, en traducció evidentment, vaig dir, aviam, això què tal? I crec que en ma vida, bueno, amb 16 anys tampoc has viscut molt ni llegit molt, però en ma vida havia rigut tant amb un llibre. Però riure, tipus això, el Quixot, no? Que és un llibre que no és tràgic, és un llibre, doncs això, en el seu moment, pensat en això per fer gràcia. Jo reia una cosa quan entra el Civíades, no, borratxo, per interrompre el diàleg, i pensava, dic, però si això és divertit. A mi m'havien vengut aquí Plató, a l'alta cultura, la gran cosa, i penso, doncs, no. I després, a més, curiós, perquè vaig fer alguns subratllats, fa poc vaig recuperar el volum, me'l vaig tornar a mirar i dic, ostres, això ho havia subratllat. I dius, ostres, doncs, quina senyora frase, no? Vull dir, un que es retroba això, no?, el clàssic al cap d'uns anys, i pensa, doncs això, per descomptat que segueix tenint valor, si generacions i generacions de copistes medievals ho van conservar, doncs deu ser per alguna cosa.
I a més, en català disposem de molt bones traduccions. Això no totes les llengües ho poden dir, no?, que gràcies a les bones traduccions ens estan, doncs, actualitzant els clàssics. Ara, ben aviat, doncs, podrem tornar a llegir El convit a Plató amb aquesta nova publicació de la Bernat Metgescència, i segurament arribarà molt d'adolescents, perquè és un text que jo no crec que cap adolescent no li toqui, no? És a dir, en el cas del banquet.
Efectivament, recordem, ho vam parlar en el seu moment amb en Raúl Garrigasait, no? Tot just el 12 de maig, és a dir, ara de seguida, i precisament amb el convit, de fet, amb edició, el primer llançament és doble, amb la primera part de l'Odissea i també el convit de Plató, doncs arriba aquesta Bernat Metge Essencial. Estem parlant de 13 volums amb les obres més destacades de 10 autors clàssics, no? 5 de grecs i 5 de romans, ho han repartit Homer, Sòfocles, Eurípides, Plató, Aristòtil, Ciceró, Catul, Virgili, Ovidi i Sèneca, amb introduccions noves, això sí, són les traduccions clàssiques a la Bernat Metge, introduccions noves amb especialistes, que efectivament arribarà o farà arribar, com sempre actualitzant, no?, la cultura clàssica segurament a nous públics, com també, recordem, ho faran, i en el seu moment en parlarem de manera vasta, perquè això val un monogràfic, les dues Ilíades, aviat és dit, que ara tot just es presenten, no?, la nova traducció de la Ilíada d'Hesi ara, i la nova també Ilíada que sortirà a la Bernat Metge, de manera que, home, editorialment potser, jo crec que estem en un bon moment, no?
Sí, sí.
És a dir, no tenim editorials i segells que aposten, sempre ho han fet, per la cultura clàssica, i que a més aposten per una necessitat òbvia, que és aquesta idea de renovar-la.
I han actualitzat la llengua, no? Perquè el missatge sí que arriba, per si la llengua és pomposa i no connecta amb els adolescents o amb el públic en general, el missatge perd. I en català tenim molt bones traduccions, els editors, de veritat, que és un plaer, doncs, que contínuament treguin, es renovin, i fins i tot hi ha guies de lectura, no?, per aquestes obres, perquè arribin al jovent.
Mm-hmm. Jo sempre recomano als alumnes, i més de... M'ho deien a mi quan feia quart de carrera, i ho dic jo als nanos de quart d'ESO. Vull dir que no, és un missatge, diria, intergeneracional, que és, en lloc de llegir sobre els clàssics, llegeix els clàssics directament, no? És a dir, que no t'expliquin Plató. Ves tu, agafa el volum de Plató, això de la Bernat Metge, i el llegeixes, i llavors ja et faràs una opinió pròpia. Això és un consell, penso, fonamental.
Completament d'acord.
Tot i que ara recordo que el Raúl ens explicava que la introducció a la Ilíada d'en Jaume Pòrtoles és el longseller, o és el bestseller de la col·lecció. És curiós, eh?
Ah, mira.
Sí, sí, és això, un cop més torna a subratllar la importància d'aquest títol, no? I ara pensava, quins títols, tu destacaves, Jaume, el convit o el banquet, quins títols connecten més amb, tu abans, Margalida, parlaves de Safo, amb ells, amb la seva sensibilitat, amb les seves preocupacions, amb els seus problemes?
A veure, El banquet de Plató, sens dubte. També jo diria, per exemple, tirant més el tema romà, Catul, per exemple, el poeta Catul, són coses molt, com ho diria jo, eternes, no? La història doncs, de l'home que va retre una dona i aquesta dona no li fa cas. I ell vinga doncs, a fuetejar-se, no?
Fa tants segles que passa,
sí,
això.
Sí, oi? Què més? No sé. Per exemple, jo recomano també Antígona, de Sòfocles, Les vacants d'Eurípides i també Lisístrata d'Aristòfanes, em sembla un clàssic, vaja, indiscutible i molt actual. Un clàssic gairebé feminista avant la letra, no?
O Els núvols, ara recordava. Aristòfanes té aquest punt també, tu parlaves de l'humor, no? Doncs sí. En el seu cas, i com se n'en fot d'alguns personatges a l'època.
I tant, i tant. Ja, tenim una idea de la tragèdia grega i la comèdia romana. Doncs no, doncs els romans tenien tragèdia i els grecs tenien comèdia, no? I, vaja, són bromes punyents, a fora de lloc, verdes, de mal gust, vull dir, hi ha de tot allà, tota la varietat.
Sí, sí. I tu, Margalia?
Els diàlegs, a part de tot el que ha dit, ho subscric, també els agrada molt. Els diàlegs de Llucià de Samòsata també els encanten perquè són molt sarcàstics. I com aquest punt que té el Twitter el Jaume, és a dir, hi ha molt sarcàstic, se'n riu dels propis déus, i aleshores se senten molt identificats en el diàleg que fan els dos déus, qüestionant, no?, el personatge. Les troianes d'Eurípides, per la part aquesta de la actual, no?, i l'Arcícita els encanta. La Mèdia agrada molt, per això de matar els seus fills per venjar-se del marit, els agrada i el desagrada a la vegada, però en canvi l'Antígona sí que connecta moltíssim perquè és el personatge que es rebel·la contra la llei escrita i segueix la llei del cor i per tant s'ha de desobeir en un moment determinat i encara que sigui castigada i acabi doncs evidentment pagant-ho per desobeir. La Lisístrata d'Aristòfanes també els encanta. I la Ilíada i l'Odissea, darrerament, estem connectant molt bé, sobretot amb aquestes lectures que hi ha a nivell internacional. Ara en vam participar en la lectura de la Ilíada. Abans costava, però si se seleccionen uns fragments, després acaben ells llegint l'obra. És a dir, no començant per al principi, sinó llegint alguns fragments de la Ilíada, acaben connectant i alguns han llegit tota l'obra. I l'Odissea. L'Odissea els agrada molt.
I afegiria, potser també, ara m'ha vingut al cap, pensant una mica, un llibre que no és fàcil de trobar. Jo tinc una edició una mica antiga, que són les Meditacions de Marc Aureli.
I tant, sí.
Que és emperador de Roma, però ell escrivia en grec. No? I té uns llibres que en grec, de fet, el títol Meditacions és una adaptació que hem fet nosaltres en grec, és, no? Els llibres per a ell mateix, no? Les notes que ell escriu per revisar-les al cap d'uns anys. I són un llibre de filosofia, però en un nivell molt, molt bàsic, molt d'ètica, de com viure la vida, com prendre's les coses, no? Estem parlant d'un emperador que se li van morir, em sembla que 5 o 6 fills, i una persona, doncs, home, i a part que tenia, doncs, potser la feina més, amb més responsabilitat d'aquell moment, no?, que era ser emperador de Roma, i una humilitat, un saber prendre's bé la vida, que això, en fi, és profund i profitós per qualsevol persona.
És un llibre de gran ajuda en moments difícils, que tots en un moment o l'altre hi hem de passar. Sí. I ara, David, si em deixes, jo, clar, m'he dedicat a la literatura de dones. Vaig tenir, doncs, el plaer, no?, de public, bueno, que m'apubliquessin a la Bernat Metge la primera dona. Era el 300, el volum que feia 300, i era Corina de Tànagra. I després sí que he anat doncs, buscant, no tant per als alumnes, sinó per recerca pròpia, doncs moltíssimes dones, perquè les dones no surten en els llibres de text, les escriptores no surten, i malgrat aquest menysteniment que tenien els grecs envers les dones, que estaven a casa i s'havien de dedicar a l'oikos, a la vida, doncs hi va haver dones que van aconseguir despuntar, totes elles doncs, deixebles de Safo de Lesbos, no només Corina de Tànagra, sinó que hi ha Mirtes d'Antègon, i després també hi ha Ànita de Tegea, que va despuntar en l'epigrama dedicat a animals morts, i moltíssimes més, però no es coneixen les dones ni les treballem a la universitat, i que sí que paga la pena no només reivindicar les dones de la literatura grega, sinó de totes les literatures, perquè si no la visió que tenen els nostres alumnes és una visió molt, molt masculina de la...
Androcèntrica, per dir-ho en grec.
Sí.
I que per això suposo que es pot revertir, diguem-ne, evidentment, picant pedra editorial i acadèmica, clar.
Clar, evidentment, Safo de Lesbos és indiscutible, però hi ha moltíssimes altres dones, sí que s'està reivindicant Hipàtia, no? És a dir, que es va lluitant, però encara costa de reivindicar. I pel que fa a Lisístrata, sí que és veritat que Aristòfanes posa les dones en el poder, però en un moment que les dones no hi pintaven res, per tant, encara és molt més còmic, que dones que no hi pintin res vulguin aturar la guerra i que facin, doncs, aquest vessant tan pacifista, que trobem una obra com és la Ilíada, perquè la Ilíada és una obra pacifista en mans de les dones, i el cant sisè és fantàstic per defensar i per fer aquesta lectura i emocionar els alumnes, en què una obra que aparentment és de guerra, doncs té un missatge pacifista en boca de les dones. Deixeu-me, però algú havia de dir.
No, al contrari, t'ho agraeixo, és un missatge més a més lluminós, jo crec, per cloure aquesta conversa. Abans d'acabar, però volia dos amants de la llengua, i del grec, i de, vaja, totes les llengües, perquè al final un, quan és filòleg i hel·lenista, doncs alguna cosa, algun amor important dedica tota la seva vida al llenguatge. Una paraula, trieu una paraula de... No, abans deia jo nostàlgia, jo crec que és una formació interessant, malgrat ser un concepte posterior, però una paraula que és l'arrel d'aquesta paraula explica bastant bé, o és una troballa semàntica, no?, que ens ajuda bastant a...
Jo diria filantropia, ja que l'anthropos, l'ésser humà, és l'eix vertebrador de la cultura grega, doncs l'amor envers l'ésser humà en un moment convuls que ens ha tocat viure, no?, tots els moments són convulsos, però que ara aquest amor envers l'ésser humà, sigui de la religió que sigui i del país que sigui, del color de la pell que sigui, per mi és una paraula maca. La contrària, a mi, misantropia ja no m'agrada tant.
Jo, ara, mira, pensant-ho una mica, potser enantiodromia, un terme de filosòfic, però amb unes ressonàncies vitals importants, no? Vol dir la cursa de contraris, i és la idea que la vida, si deixes molt de banda un aspecte, doncs, vital, aquest aspecte t'acaba buscant a tu, t'acaba trobant. És una cosa bastant, una idea molt grega, que després fins i tot alguns, en fi, Jung, per exemple, no?, el psicòleg recupera aquest terme, etc. I és molt interessant. El primer que en parla, o un dels que més en parla, és Heràclit, no?, el filòsof Heràclit.
Enantiodromia,
eh? Enantiodromia.
Enantiodromia. Déu-n'hi-do, veus? Aprendrem sempre paraules noves, que em remet a un fàrmac, a un conegut fàrmac.
Sí, també.
També. Enantiodromia. Fantàstica. Moltes altres paraules trobareu també a Grec Mèdic, aquest llibre d'en Jaume Ripoll, Miralda, Guia per identificar termes, a més, amb una cosa bastant divertida que té a veure amb un lleó i amb totes les preposicions, no?, que poden envoltar a un lleó, i per tant aprendreu també molt de llengua, la nostra, que per tant té una herència importantíssima del grec i de la cultura clàssica, que avui hem compartit també amb la Margarida Capellà. Moltíssimes gràcies per la feina que feu, per la feinada que feu, i per fer i revifar que aquesta nostra cultura clàssica, doncs, continuï per molts anys sent viva, i que vagi molt bé per Madrid i la manifestació.
Esperem que sí, perquè el català té el 30% del dèxit arrel grega, més que el castellà, per tant hem de lluitar.
Imagina't.
La defensa del grec.
30%, Déu-n'hi-do. Margalida, Jaume, moltes gràcies. Fins una altra.
Moltes
a tu.
Gràcies.
Yo, como Ulises, he sido de Penélope el marido, y me alejé de esa joya por unirme a Agamenón, que iba a la guerra de Troya, me pedía el cuerpo acción.
I de llengua grega, i parlant de llengua grega i també de mitologia, de la mà dels argonautes, anem ara amb l'escriptora Andrea Marcolombo.
Aquiles, casi divino, y el mejor de mis engaños, un caballo de madera.
Andrea Marcolombo, com estàs? Ciao.
Ciao, benissimo, felicissima.
Piacere, grecista, escritrice, algú que ha conegut i viscut en diferents països d'aquesta Mediterrània que compartim i que ara publica La medida de los héroes a l'editorial Taurus, La misura heroica. Allora, un libro que racconta il mito probabilmente più antico della letteratura greca, però per cercare di capire quello degli argonauti, per cercare di capire cosa vuol dire l'eroismo non solo 30 secoli fa, ma anche oggi.
È proprio così. Io ho scritto questo libro non per raccontare un mito di 3.000 anni fa, ma per raccontare il presente, il 2019, per lanciare un appello, che è il dovere di essere eroi, cioè protagonisti, responsabili delle nostre vite oggi, come esseri umani, come cittadini, come uomini e donne.
Cosa vuol dire secondo te l'eroismo nel 2019?
Per me non c'è differenza tra l'eroismo oggi come ieri, perché il mito non è storia, Il mito non è leggenda. Cito Calasso quando dice che il mito è qualcosa che non è mai accaduto, ma sempre succede. Quindi oggi come ieri, soprattutto come domani, essere eroi non significa essere i campioni, i primi, i più bravi, ma significa non tradirsi mai, accettare quello che siamo, come siamo, ed essere sempre la versione migliore di noi, non la peggiore. Tendere sempre verso l'alto e non verso il basso, verso la punta dei piedi. Fare cose grandi, ma a misura d'uomo. Questo è il senso di essere eroe.
Appunto il vero eroe odierno. E poi si capisce che il viaggio di Giasone ha qualcosa di Bildungsroman, no? Nel senso che il personaggio e i loro compagni non sono le stesse persone all'inizio dal finale.
Sì, credo forse sia il primo Bildungsroman della storia della letteratura. Ho scelto questo mito perché rispetto a Iliade e Odissea, Omero dice la storia degli Argonauti è tutti così nota che non c'è bisogno di raccontarla. Ho scelto questo mito perché secondo me oggi ce n'è molto bisogno, un mito rivoluzionario. I greci, un popolo di mare, quindi che dovevano averlo già visto il mare, creano un mito di meraviglia per raccontare il viaggio della prima nave. Una nave che non parte per fare la guerra, ma per formare esseri umani. Quindi Giasone e i compagni non sono i 50 migliori marinai del mondo, sono persone in viaggio, un viaggio soprattutto interiore. Certo poi hanno mille avventure e tutto quanto, ma è veramente un viaggio alla scoperta di sé.
Poi c'è un filo rosso in questo libro, perché tu racconti il mito per raccontare però l'amore pure.
Era Platone che diceva che non esiste al mondo un uomo così codardo che amore non può trasformare in eroe. E c'è questa etimologia che idea Platone, eros come amore ed eros come eroe, perché in greco antico soltanto epsilon eta, due lettere, separavano queste due parole. Ecco, di nuovo, perché è un appello al contemporaneo. Per amore io non intendo soltanto la tensione erotica fra due esseri umani, ma la passione per ciò che si fa e il diritto di crederci davvero. Sono tempi cinici questi in cui tutto viene basato su a cosa serve, utile e inutile, la cultura come il consumo. No, la cultura come passione. Passione è una delle mie parole preferite perché etimologicamente viene da pathos, che in greco porta con sé la parola pazienza, quindi il tempo che ci serve per realizzare noi stessi, passione, e la giusta dose di pazzia.
Questa passione è appunto etimologica, no? Il lessicale, c'è un compendio di lessico emozionale, non solo in greco in questo libro, ma anche in italiano, in tante lingue.
Sì, sono da sempre così. Quando non capisco qualcosa ricorro al lessico, alle etimologie, perché etimo significa reale, quindi possiamo le parole... Soprattutto da sempre hanno un potere immenso, quello di nascondere. Possiamo nasconderci con le parole, oppure rivelare, svelare, togliere il velo alle cose. È Dante che dice, riprendendo Giustiniano, nomina sum consequentia rerum. Quindi se una cosa la si nomina per quello che è, esiste, viceversa non esiste. E quindi, di nuovo, in tempi confusi, mettere, come dire, la parola, capire davvero cosa significa essere felici oppure infelici, non una vita quindi da senza problemi o senza dolore. Felici significa essere felix, fertili, metterci a frutto ogni giorno.
Il linguaggio crea realtà, è veramente così. E poi quanto sia difficile abbandonare la terraferma, no? E anche la sicurezza, si capisce anche con questo titolo, questo riferimento che ogni tanto compare su un libro molto particolare, How to Abandon Ships.
Sì, perché appunto non amo mai raccontare, amo il dialogo, non amo il monologo. Questa è la lingua geniale, il mio primo libro, La lingua dello Stiosis, sempre per Taurus. Raccontavo il greco antico attraverso poesie contemporanee perché amo la poesia. Per questo libro ho scelto di recuperare un piccolo libretto che amo. È un vero manuale di navigazione, come sopravvivere a un naufragio, scritto da un vero naufrago, non a tavolino, quindi nel 1942, quando i migranti erano i nostri nonni che andavano al di là del mare a cercare fortuna. E di questo manuale non ha valore letterario, il 90% non lo capisco perché parla di nodi, venti e tutto quanto. Il 10% è un inno alla vita. Oggi naufragio fa rima con abbandono. Il fallimento è considerato un tabù, quando fallire significa semplicemente cadere, i bambini lo sanno, si impara a camminare soltanto cadendo, piangendo perché fa male, rialzandosi. Così come il rischio più grande di un naufragio nella vita è quello di non voler mai più viaggiare ancora.
Quello di Beckett, fallire ancora, fallire meglio.
Sì, molto meglio.
A proposito di lessico, hai appunto citato Lingua Geniale, queste nove ragioni per amare il greco, il libro nato anche in questo caso dall'amore alla lingua, no?
Sì, sorrido perché sono passati 4 anni e questo libro ha davvero cambiato la mia vita. Ma quello che volevo fare con questo libro era dichiarare: io sono una donna di 28 anni all'epoca, io amo il greco e voi cosa amate? Lo so, sono tempi, come dicevo, al ribasso, cinici, ineroici e smisurati. Quando studiavo greco all'università mi dicevano: Andrea, ma cosa serve? Non troverai mai lavoro e tutto quanto. Prima di me Virginia Woolf ha scritto un libro bellissimo, A Magic Language, dedicato al greco e alla lingua greca, quando dice che è al greco che torniamo quando siamo confusi nella nostra epoca. Ed ero e sono sempre confusa, e quindi è anche una parola bellissima, e quindi quando sono confusa torno al greco. Ma volevo condividere una passione, e le cose più belle che mi dicono i lettori non sono anch'io amo Platone, sono voglio aprire un'edicola. Voglio aprire un'edicola perché grazie a tu ami il greco benissimo, allora anch'io voglio credere in ciò che amo.
Un libro che è stato appunto un successo straordinario, internazionale, non so quanti paesi, 20...
35 ti credo, sì.
Quindi la tua vita è veramente cambiata?
La mia vita è cambiata, ma meglio, grazie ai lettori. Vero, viaggio tanto, viaggio più degli Argonauti forse, ma è bellissimo potersi confrontare dal Perù alla Corea e capire che le domande universali, tornando al mito e al senso del mito, sono sempre le stesse. Non c'è ci sono i lettori coreani che mi chiedono qualcosa di impossibile, in Catalogna mi chiedono esattamente le stesse cose, quindi come si fa ad essere se stessi oggi? Cosa vuol dire piangere? Perché è difficile mostrarsi fragili.
Una delle cose più straordinarie che racconti in questo libro, Lingua Geniale, ha a che fare con il numero. Mi chiedevo se Giasone e Medea probabilmente non siano io, neanche noi, ma noi due.
Beh, io credo proprio di sì. Quando si lasciano andare all'amore, quindi diventano non più, diventano un duale in senso greco. Infatti Apollonio Ordio, per questo libro, ha ritradotto le Argonautiche, utilizza il duale per parlare di loro.
Quanto è affascinante l'esistenza stessa di una, no? di un concetto così, no? Il fatto che esista il noi due, cioè ha qualcosa di platonico anche.
Sì, infatti Platone utilizza il duale per raccontare il mito degli uomini palla, ovvero quel mito proprio platonico del Simposio, in cui dice che un tempo non c'era differenza tra uomo o donna, gli dei crearono gli uomini a forma di sfera, 4 braccia, 4 gambe, ma erano troppo forti, osarono sfidare l'Olimpo e Zeus, e quindi per renderli deboli c'è una metafora bellissima, dice: li tagliò come si taglia con un filo un nuovo sodo in 2 parti, che saranno per sempre duale e saranno per sempre alla ricerca dell'altra metà.
La metafora è anche presente nella Misura Eroica, dappertutto, direi, e poi il viaggio è sicuramente la metafora più fertile della storia della letteratura.
Il viaggio e il mare, io di questo mito me ne innamorai da ragazza all'università e ho continuato a portarlo con me. Un altro, come dire, un'altra ispirazione a questo libro per me è venuta da Dante, che è uno dei miei scrittori preferiti. Quando lo dico sorridono, quando una commedia dice: chi vogliamo essere, dove vogliamo andare? Vogliamo essere a bordo di una piccioletta barca, di una barca piccolina, stare a galla, diremmo oggi, sopravvivere o sottovivere, o a bordo di una nave grande, un navigio, dice Dante, come Argo. È per questo che, dicevo prima, è proprio un appello, perché un viaggio non è solo un viaggio letterario o solo un viaggio geografico, mi sposto dal punto A al punto B. Se ogni mattina siamo turisti delle nostre vite, non protagonisti, se siamo personaggi, non persone, non stiamo viaggiando.
Tu la risposta ce l'hai a quella domanda di Dante?
Ah, per me? Sì, voglio essere, non è facile, ma voglio essere a bordo di un navigio, di una barca, solo da fare cose grandi, che a misura mia, quindi continuare a scrivere libri, continuare a viaggiare per incontrare i lettori e provare ogni mattina ad essere fedele a me stessa ed essere felice, e quando mi rendo conto che non lo sono, cambiare.
Quando qualcuno viaggia così tanto e conosce tanti paesi, si visita in tantissimi posti, c'è una Itaca, un posto dove ritornare sempre?
Ma nel libro scrivo che per me la casa è dove si costruiscono i nostri libri. Io adesso abito a Sarajevo, ma ho una nostalgia in senso greco di tutti i posti in cui sono stata e ho vissuto. Quindi faccio fatica a dire casa, però so dove sono i miei libri.
Andrea Marcolongo, un piacere. La Maria de los Héroes, all'editorial Taurus també, La lingua geniale, aquestes nou raons per estimar el grec. Per tant, grazie ancora.
Grazie a voi.
Με η σύρλου μου, η γλυκιά σου η ματιά. Φλόγα μου έχει ανάψει μες στην καρδιά. Αχ, για χαμπίμπι, αχ, για λελέλη,
I seguim navegant des de l'antiguitat, al present, al nostre present. Seguim, per tant, navegant entre Sila i Caribdis, avui amb l'Anna Balluana, què tal?
Hola, molt bé.
I el Borja Bagunyà, ben tornat.
Hola, com anem?
Anem bé, anem travessant segles, travessant literatures i, sobretot, vindicant una herència que, com hem vist, es perllonga, no? I que, a més, avui té traducció en alguns altres clàssics o relectures de clàssics.
Sí, jo, pensant en el mite, clar, una de les primeres coses que ve, o de les idees que m'han marcat també més al segle XX, òbviament, és l'Ulisses de Joyce, i la manera com retorna un mite per estructurar, doncs, tota una obra absolutament contemporània i absolutament moderna. I sobretot també pensant en el que Eliot, no, va dir precisament de l'Ulisses, que havia fundat el mètode mític. I anava pensant en això justament perquè sí que és veritat que aquesta idea del mètode mític, no, és a dir, d'anar a recolzar una estructura o prendre per estructura un mite anterior, per, en el fons, parlar, doncs, d'aquest caos o d'aquesta pluralitat de la modernitat, sí que és un gest que s'ha anat repetint. Potser el que ha anat canviant és el que entenem per mite. És a dir, que s'agafa com a mite estructurant, no? Que en el cas de Joyce i de molts modernistes, doncs era, o d'Eliot mateix, era un mite clàssic, un mite, diguem-ne, greco-llatí, però que després també ha passat a ser un mite, o diguem-ne, un ús mític d'una figura històrica o d'una figura, diguem-ne, pop o el que sigui, no? Però entre una cosa i l'altra jo estava donant voltes a com ha anat persistint el mite, i crec que és difícil no parlar d'un llibre absolutament crucial de 1949, és a dir, allò, a meitat de segle, de Joseph Campbell, que és l'heroi de les mil cares, The Hero with a Thousand Faces, ho tinc en anglès. També perquè indica una cosa, o indica un interès que hi va haver justament al voltant dels 50s per tornar a pensar en el mite o per tornar a pensar sobre el mite. Normalment de Campbell se'n cita aquesta referència i poca cosa més, però Campbell formava part d'un cercle que s'anomenava el cercle d'Eranos, que va estar treballant fins a finals dels 80s, on hi havia Jung, on hi havia Mircea Eliade, on hi havia Gilbert Durán, és a dir, tota una sèrie d'individus que des de les disciplines diverses van anar a pensar el mite. El cas de Campbell és molt conegut també per una altra raó, que és Campbell, que era bueno, bàsicament es dedicava a la mitologia comparada, que volia ensenyar, doncs, que les mitologies d'Orient i d'Occident, doncs, tampoc eren tan diferents, va acabar resumint, o diguem la seva tesi principal, és que tots, o grandíssima part dels mites, al final tenien la mateixa forma, no? Que era el que ell anomenava el monomite o el viatge de l'heroi. I que es podien reduir tots els mites, doncs, aquest viatge de l'heroi, que ell explicava molt bé en aquesta obra i que després ha anat permeant tota una sèrie d'obres des del 1950 fins ara. Potser la línia més famosa és l'acabada, allò, doncs, la fortalesa amagada de Kurosawa, la influència que aquesta pel·lícula Kurosawa va tenir a la Guerra de les Galàxies, i fins i tot aquesta referència també molt, molt canònica, que és la Bíblia dels guionistes de Hollywood contemporanis, que és el guió de Robert McKee.
Sí, senyor.
Clar, quan comences a veure que tota la influència que han tingut aquests, diguem-ne, aquesta destil·lació de l'escriptura guionística de Hollywood en realitat ve d'un treball sobre el mite, t'adones que el mite, almenys aquest mite tal com l'entén Campbell, del viatge a l'heroi està en gairebé totes les pel·lícules contemporànies. No?
I que, a més, ara que dius això, en Xavier Pérez i en Jordi Balló, a La llavor immortal, que és un assaig que es pot trobar a Anagrama, també ressegueixen certament, no?, tota aquesta mitologia, tot un capítol dedicat al viatge heroic i com això s'ha traslladat a la mitologia contemporània, que efectivament és el cinema. No?
Sí, perquè, a més, clar, el que feia Campbell era treballar com havien treballat els primers formalistes, no?, Vladimir Propp i tots aquests que anaven a buscar aquestes estructures bàsiques, diguem-ne, doncs, els contes de fades, i ells el van a buscar en els mites o en narracions mítiques. Que sí que em semblava molt interessant també anar a detectar en això, narratives més aviat habituals, aquest viatge de l'heroi, que ja ni tan sols percebem com a mite. Això em semblava molt interessant. És, ja el percebem com és la narrativa pròpia de la teva pròpia vida, no? Quin ha estat el teu trajecte? Com has arribat a, no?, a travessar les etapes d'aquest trajecte? Sempre que estem parlant en aquests termes, està ressonant aquest monomite de Campbell. També aquí, i després ja ho pots aportar fins on vulguis, no? Ja no entrarem en política, perquè ara estem en campanya, però quan tornem a parlar de trajectes, barques, ítaques, històries, torna a ressonar tot aquest relat, que a més un relat d'acumulació, doncs, que passa per unes fases que Campbell estudiava perfectament, i al final del qual hi ha d'haver hagut alguna mena d'aprenentatge o de transformació, no?
Anna, quin ha estat el teu viatge?
Clar, jo justament em volia agafar aquesta idea del viatge, perquè potser és de les coses que més fàcilment ens ve al cap quan parlem de la tradició de la grega i llatina. Jo recordo que quan vaig fer una assignatura a literatura comparada molt interessant amb el gran professor Gonzalo Pontón, que recordo que ens va fer l'exercici d'anar resseguint la idea de viatge des de l'Odissea d'Homer fins a altres obres al llarg dels segles, no? Després, doncs, van passar per la Divina Comèdia de Dante, van passar per Joseph Conrad i el Cor de les Tenebres, van passar per Primo Levi, Si això és un home, és a dir, és molt interessant, no?, quan t'obren la mirada i et fan mirar la idea del viatge, dels inferns, del viatger, com s'ha anat transformant, no? I això trobo que és molt, molt interessant. I lligant amb aquesta idea de viatge, doncs, jo portava una obra que ha arribat recentment a Catalunya, la traducció d'Una casa amb rodes, d'Ivan Jablonka, que ha publicat Anagrama, perquè en certa manera el viatge és important en aquest llibre. És un llibre que ell en diu investigació, és a dir, part de memòries d'infantesa dels estius amb autocaravana amb la família, part d'assaig sobre la història de l'autocaravana i com l'autocaravana explica, doncs, la segona meitat del segle XX i tot de costums, estils de vida en part desapareguts. I com aquesta història personal amb l'autocaravana es converteix en una història col·lectiva, en realitat, no? El com traça tot aquest dibuix Ivan Jablonka crec que és una cosa exquisida. I, a més, els seus viatges en autocaravana, doncs, van ser per la riba mediterrània, amb aturades importants, doncs, per exemple, a Grècia, no? I té un capítol molt, molt bonic que es titula justament Viatge a l'Antiguitat, en què ell parla del paper de la seva mare, professora de francès, llatí i grec, el paper de la seva mare a l'hora de presentar-li aquelles ruïnes que anaven visitant, no? Imagines el nen Ivan Jablonka doncs segurament fent una mica de cara de morriat i d'avorrit, com fan molts nens torturats de vegades pels pares a veure allò que per ells només són, o per ells i també per una part dels adults només són un munt de pedres. Però les reflexions que Jablonka fa penjar d'això són molt interessants, no? Perquè m'ha semblat que en certa manera hi havia una part com d'aproximació a com conèixer aquella tradició històrica, el va marcar i el va convertir en un nen diferent, no? Ell diu que l'autocaravana, per tant, el viatge amb el seu particular, la seva particular experiència de viatge, el preserva de l'arrogància i el converteix, és a dir, i permet que no sigui un nen de l'Holocaust, en el sentit que el pare de Jablonka és un orfe de l'Holocaust, els avis de Jablonka van morir en camps nazis, i ell, marcat per aquesta història, que veu en la mirada del pare la tristesa de la història familiar i l'esforç d'intentar fer feliç la criatura, Doncs ell, a través d'aquests viatges, a través de la llibertat de l'autocaravana, aconsegueix una mica, en certa manera, això, evitar una mena d'història que el podia marcar. I justament perquè evita aquesta altra història, la història de la Grècia antiga es converteix en, per ell, en una mena de possibilitat de mirar el futur esclatant, no? Molt ràpidament, però és que ho resumeix amb... Hi ha dos moments molt, molt bonics en aquest capítol. Hi ha un moment que diu: el viatge que vam fer el 1984 no fa renéixer per mi, jove turista de 10 anys, Grècia i les seves belleses clàssiques, sinó que més aviat atrapa un noi del futur i el catapulta cap a una societat viva i esclatant, enmig del públic que aplaudeix la desfilada dels atletes de l'estadi, al costat dels sacerdots que executen els sacrificis al santuari de Zeus, entre els servidors d'un palau micènic, els soldats fent guàrdia rere les muralles, i bla, 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 no? Però és una idea que penso molt bonica, i després, lligant amb això, hi ha un altre moment en què parla, doncs, com ell coneix el que signifiquen les Mambas Nike, que penso que tots, quan érem... És a dir, quan érem petits i les primeres classes de llatí, doncs al·lucinaves amb la descoberta, no? I hi ha un moment que diu: el significat de la paraula cariàtide sempre m'ha estat proper. Vaig saber, abans de tenir-ne unes, que les Mambas Nike celebren la deessa de la victòria. I l'admiració per la democràcia atenenca no m'ha fet oblidar mai que va néixer de la mateixa matriu que l'esclavatge, la misogínia i l'imperialisme. En fi, és a dir, hi ha una part de... Crec que amb aquestes dues cites es percep, no? Una part de profunditat lligada a la pròpia experiència d'això, d'estar trepitjant i tenir un primer impacte a través de la mare, no? Que ell associa la mare a la Mediterrània i a les humanitats triomfants, diu. Doncs una primera experiència de com impacta aquell nen, no? I això m'ha semblat realment molt interessant.
Mm-hmm. Aquesta fascinació pel viatge, que també ara em feies pensar, i per buscar-ne també uns orígens, no?, més o menys fundacionals, quan en un llibre fascinant, molt recomanable, Maria Belmonte, que es diu Peregrinos de la Belleza, que va publicar a Cantilado, és un recorregut a través d'Itàlia i Grècia, sobretot, per aquests pioners de la gairebé romantització d'una forma de viatjar vinculada a la bellesa de l'antiguitat clàssica, grega, llatina, Itàlia, Grècia, que arrenca amb Winckelmann, el gran historiador de l'art, al segle XVIII, i que té capítols dedicats a Henry Miller, a Lawrence, a Darrell, no?, que també té alguns viatges que, a més, van ser molt fèrtils literàriament, Fermor, i d'altres, una obra, Peregrinos de Belleza, que, a més, convida, no únicament a viatjar, sinó és carregadíssima de poesia, a mirar, no només recrea la història de quan van arribar aquests espais, aquestes illes, aquests territoris italians i grecs, sinó que acaba amb un viatge personal de Maria Belmonte explicant el que veu ara, no? És a dir, la Taormina que ella contempla comparada amb la de fa uns quants segles, no? Per tant, un llibre molt recomanable que, a més, em lliga amb un altre títol que convida a viatjar, que és Un cor grec, de la poeta Susanna Raffart, editat per Angla, que és la recreació, en aquest cas, del creuer universitari de l'any 33, on hi havia Espriu, Rosselló Porcel i d'altres figures, i és un llibre, com sovint en la narrativa i en la poesia de Raffart, que, per tant, combina assaig, poesia, dietat i que en aquest cas també recrea determinades mitologies geogràfiques vinculades a la bellesa clàssica, en aquest cas grega, no? I que convida això, a agafar-se no només els llibres, sinó una eternitat i mitja, que és el que necessitem per repassar tots aquests espais, és dels primers que ho van fer, és aquesta fascinació que a més ha travessat segles d'història, no només de la literatura, sinó de l'art, no? Aquesta gran contemplació de la bellesa clàssica, fins i tot, vaja, des del neoclassicisme, que encara en part gairebé vivim d'això, no?
Veig que es van lligant coses, perquè parlar del mite no és senzill també per la quantitat de sentits que li hem donat a la idea de mite. Clar, en aquest sentit, era interessant el que comenteu des del punt de vista també d'aquesta mitologia personal, no? Que comentava l'Anna a partir de Blanca. És a dir, com en aquests relats i en aquesta idea de viatge també el que hi ha és una manera d'ordenar, doncs, tota una sèrie d'experiències, una sèrie de fascinacions, una sèrie d'encontres, de tal manera que tinguin alguna mena de sentit, no?, i del qual pugui sortir algun sentit, no cal que anomenar-ho d'heroi, però sí alguna sensació de trajecte que s'acumula i que resulta en alguna cosa. Clar, en aquest sentit, ja que em toca a mi fer la part com toca, sempre m'agrada portar coses més teòriques, clar, aquí hi ha el títol que crec que val molt la pena reivindicar i de rellegir, que és el clàssic de Roland Barthes, de mitologies, jo el porto aquí amb l'edició de Siglo XXI, no?, però se'n va fer una traducció al català ara relativament recent.
Àtic dels llibres.
Àtic dels llibres, que val molt, molt la pena. i per una raó molt simple, que és això mateix que estem comentant, no? Doncs del trajecte, la formació, la manera d'ordenar, no? O de fer sentit de les experiències, també, i com feia Barzian, això era absolutament magistral, també té una dimensió ideològica. És a dir, el mite de Campbell, per anys més o menys similars, es pot capgirar des d'una perspectiva sospitosa, no? Dir, què hi ha en joc en aquesta narració i per què ens narrem sempre d'aquesta manera o per què ens agrada tant pensar que el que estem fent és doncs, un trajecte de l'heroi o un viatge formatiu, com en vulgueu dir. Clar, les mitologies de Barthes, aquí també hi ha una mica trampa, perquè clar, el que ell anomena mite en realitat es podria pensar com un relat ideològic, no? Però a banda de la teoria del mite que ell planteja al final, i que és un dels textos, crec, fonamentals per pensar la ideologia a partir, diguem-ne, dels anys 50 o 60, el que fa Barthes és llegir o anar a buscar mitemes, per dir-ho així, és a dir, elements mítics, a llocs on no els aniries a buscar, no? Doncs és que per això va ser una obra tan fundacional, que podia ser doncs, en un striptease o en una lluita de pressing catch o en un anunci doncs, de mantegues, no recordo malament.
O el bistec i les patates fregides.
El bistec, exacte. Llavors, clar, allà el que era absolutament brillant d'aquest llibre i que sempre val la pena de llegir és anar a buscar el que hi ha en cadascuna d'aquestes representacions de mític. Mític en aquest sentit, no? Ens està oferint un relat, ens està plantejant un sentit, però aquest sentit n'amaga d'altres, no? O carrega altres coses que de les quals, precisament perquè aquests relats són tan seductors, no ens adonem que carreguen. I portava justament les mitologies de Barthes també perquè em sembla que ajuden molt a entendre el que hi havia en joc en la primera postmodernitat nord-americana. Una de les coses que caracteritza doncs, el treball, que d'aquí sempre em porto algun, no? Doncs de Cooper, de Pynchon, de Barthelme, de tota aquesta colla, tenia a veure amb anar a revisar relats, moments, situacions icòniques, personatges que haurien adquirit, sobretot en l'imaginari nord-americà, que és molt mitòman, haurien adquirit aquesta dimensió de mite. Un títol concretament que va passar una mica desapercebut, però que va publicar Pálido Fuego fa uns quants anys, que es titula La foguera pública, La hoguera pública, de Robert Cooper. Treballa, per exemple, concretament el judici del Rosenberg, que clar, el regira, el capgira, l'inspecciona, li dona tota la volta i, a més, ho explica des d'un narrador que és un Richard Nixon abans d'haver esdevingut president. Dic això senzillament perquè aquests postmoderns van anar tocant o sospitant de tota una sèrie de relats que sí que adquirien estatut mític, començant per les faules polítiques, moments històrics, personatges més o menys mitificats. I tots ells crec que adquirien una qualitat o un caràcter, diguem-ne, polític o subversiu o crític si els llegim des de la idea de mitologies bartesianes, no? És a dir, això no és senzillament un episodi històric més, sinó que allà hi ha en joc una part fonamental d'un relat doncs, col·lectiu, social, cultural o com en vulguem dir.
A vegades convindria també subratllar la ressemantització que ha agafat la paraulota, és a dir, perquè avui en dia, fins i tot popularment, mite, no? Té tantes ressonàncies i està tan connotat per altres raons que convindria això, rellegir-ho fins i tot en clau d'estudis culturals. Una de les grans obres d'estudis culturals, efectivament, aquestes mitologies, no? Que fins i tot enalteix el Tour de França com una veritable, en fi, com un esdeveniment que cal ser llegit en clau mítica. No?
Sí, no, és un llibre il·luminador també perquè educa una mirada, no? Almenys educa, potser és una mica pretensiós, sensibilitza una mirada que crec que val la pena de tenir en marxa i en forma.
Què mitifiquem, Anna?
Bé, no, jo estiro el fil, de més mites. Ara em feies pensar, Borja, també aquesta idea de... I el que deies tu, David, no? D'aquesta idea del final l'esforç constant de batallar com pel significat o la complexitat dels significats de les paraules, no? I penso que ara és un moment de plena batalla, justament amb tot això, no? Jo tiro ara amb una novel·la històrica, no? I crec que és una altra forma de relacionar-se amb aquesta tradició. És una novel·la de Maria Àngels Anglada que es diu Sandàlies d'escuma. Va sortir l'any 1985, la va reeditar a l'Avenç el 2017. I és, primer de tot, s'ha de dir que Anglada era una enorme especialista del món clàssic, professora de llatí grec, i el món clàssic està absolutament present a la seva obra, no? En aquest llibre fa l'exercici de... que en algun moment, quan parlaves de la Susana Rafar, doncs hi he pensat, no? Fa l'exercici de tenir una protagonista que és una dona, Glauca de Quios, que és una dona doncs, poeta, d'acompanyar-la en el seu trajecte, i de nou hem de dir viatge, perquè a Glauca doncs, li diuen que li auguren que serà una dona viatgera, diguéssim, un cul d'en Jaumet, per dir-ho fàcil, i aleshores, a través d'aquest personatge que des de l'època de la bellesa està recordant tota la seva vida, els avatars, amors, desamors, anem veient una mica doncs, formes de vida, anem veient tot un seguit de llocs concrets d'aquesta època grega, segle III abans de Crist. I diria que és una obra que això, que de manera molt natural et va ensenyant costums, no sempre, doncs, evidentment, ho sabem, ja ho sabem, no sempre costums desitjables, formes de vida, i tot això, no? I té... És un llibre escrit d'una manera molt, molt delicada, evidentment amb una sensibilitat molt, diria, del tipus de Maria Àngels Anglada, una autora que és sobretot coneguda per el violí d'Auschwitz, que en el seu moment va ser, va ser un èxit segurament ara inimaginable, és a dir, va vendre més de 100.000 exemplars, però que segurament aquest èxit fa que altres llibres seus siguin molt menys coneguts, però això, no? És una novel·la molt curiosa de cara al... diguéssim, a tenir una mica la impressió des del present, des de l'època contemporània, de poder viatjar en aquella època, no? I d'aquí tenia també un fragment assenyalat que m'ha fet molta gràcia per seguir estirant aquest fil mitològic del viatge, perquè crec que, a més, dona una mica la idea de la textura d'aquest text, no? Parla aquesta noia que dèiem, Glauca de Quios, i diu... Per primera vegada vaig sentir com un esquinçament d'ençà que havia començat el viatge. Em restava la part més llarga, la que em separava veritablement dels meus, de Quios, de la casa dels meus oncles, de tots els records que aquelles petites badies encerclades de pins i d'oliveres tenien per a mi. Deixava les platges on havia conegut l'Eukion, que era, diguéssim, el primer amor, la tomba del meu marit i de la meva germana Nectòria, deixava tan enrere el somriure dels dos nebots. Núvols grisos van aparèixer a dormir-se al vent del nord, al Bòries, i aviat, com si es capgirés, un feixuc mitjorn va substituir-lo.
Fantàstic. Glauca m'agrada molt com a nom, he de dir.
Sí, el podríem començar a posar de moda. No?
Glauca de Quios.
Es pot provar. No sé si tindrem èxit. Jo portava, seguint ara que hem entrat en terreny més clàssic, relativament clàssic, portava l'últim llibre que, si no m'equivoco, és l'últim que acaba de publicar l'Abreu, edicions de Víctor Sunyol, que es titula Amnausica, crec que el títol ja indica per què l'han portat, on Sunyol juga amb... fa un exercici molt, molt, molt interessant i crec que molt reixit. D'una banda, recrea, pensa, estira tots els fils, reflexiona sobre aquest episodi famosíssim del llibre 6è de l'Odissea, en la qual doncs, Odisseu, que després ha sobreviscut a un naufragi, ha nedat, arriba a una illa que no coneix i està estesa a una platja, doncs allò, jugant amb unes amigues, la pilota roda, veuen un cos allà, es posen a cridar, Odisseu es desperta i té aquest encontre famós amb Nausica. Clar, Sunyol juga amb tota aquesta, o elabora tota aquesta escena, que a més és una escena molt evocativa, que és una escena que ha generat moltíssimes reescriptures, comentaris, lectures, variacions. A més, al final del llibre hi ha tot un índex de deutes i referències, com anomena en Sunyol, on també es fa tot un repàs de tots els autors que Sunyol convoca, però que també d'alguna manera o una altra han jugat amb aquest moment, no? De l'Odissea, dic, recrea tots aquests fils, però a més ho fa des d'aquesta consciència que no és pas el primer fer-ho i que el nostre accés al mite, que el nostre accés als clàssics també està mediat, una mica amb el que deies ara de com, no?, de la novel·la històrica, doncs com arribar en aquest text clàssic o en aquesta imaginació mítica clàssica. Clar, Sunyol ja és conscient, com també ho era Joyce en aquest sentit, que nosaltres ja no tenim un accés directe al mite, que el món del mite ja no és el nostre, i que, per tant, si hi arribem, hem de fer, d'una banda, una reconstrucció des d'un lloc històric molt concret, i de l'altra, que hem de fer-nos càrrec de tot el que s'ha dit, tot el que ens separa i tot el que s'ha escrit entre el moment del mite i el de l'escriptura. Per tant, és un llibre que ja us podeu imaginar que juga, com també altres obres d'en Sunyol, juga o convoca tot un món d'erudició, de coneixement, de lectures, però que ho fa d'una manera, tot i que ho pugui ara jo fer sonar, ho fa d'una manera molt, molt amena i molt, molt, molt interessant i molt suggerent. La segona cosa, el segon fil del llibre, són passatges, narracions, moments de la vida d'en Sunyol mateix. És a dir, aquest és la segona pota, diguem-ne, del llibre, en la qual es va teixint, es va imbricant, doncs, tota aquesta reflexió sobre l'escena mítica clàssica i tot un present, a més, doncs, subjectiu, personal, d'en Sunyol, que va dialogant-se, pensant-se doncs, en relació a, aquest, a tota aquesta tradició d'aquesta escena fundacional. El llibre és molt, molt, molt bonic, jo he après un munt, a més, perquè una de les coses que s'agraeixen a aquests llibres erudits és la capacitat de convocatòria, no?, que té l'autor.
Sí, de convocar un univers, no?
Sí, 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 de tota una constel·lació de textos que dius, ostres, mira, jo no sabia que aquest autor n'havia parlat o no sabia que n'havia parlat així i m'interessa molt el gir que em fa en Sunyol. De cadascuna d'aquestes lectures. Un llibre absolutament recomanable, preciós i...
És meravellós. I a més, és que això que dius, realment, els deutes i referències, m'estic mirant ara el llistat de noms, és estupefaent. Sí, hi ha més de 150 sí, sí. noms que, efectivament, i a més convoca, això és un interès, no només poetes i autors, hi ha Boccaccio, i podeu comptar Joan Brossa, hi ha Bach, no? Hi ha cineastes, per descomptat, Friedrich, hi ha pintors, hi ha artistes, més de 150 referències que, efectivament, han d'una manera o altra dialogat amb el que a mi sempre ha semblat un dels personatges més abraçables de l'Odissea, perquè Nausica és tot tendresa.
És fascinant, és fascinant, sí, sí.
Per tant, és normal que hagi, no?, que hagi generat tantíssima literatura. I després hi ha aquesta part que deies, Borja, m'imagino que és la part de cursiva, no? Formalment també està diferenciat la seva aportació més poètica de la pròpia experiència en Sunyol.
Sí, ell va jugant amb aquests dos marques tipogràfiques, doncs de la part potser més diguem-ne, interior, i de la part més de reconstrucció literata o lletrada. Clar, en aquest sentit és interessant perquè Nausica apareix als dos costats. I em feia pensar també, ja sé que va sortir algun altre dia, però en el que feia Michel Liris, perdó, amb també intentar explicar-se a si mateix a través d'unes figures, a més també femenines i també clàssiques, com en aquell cas Judit i Lucrècia. Clar, Liris, i crec que Sunyol també ho fa d'una manera més subtil, menys angoixada, Liris era molt, molt, molt angoixat, però sí que busquen en aquestes figures la manera o la clau per entendre alguna cosa de la seva pròpia existència. No? I aquest moviment sembla molt dialèctic, que no és una exemplificació, que no és allò, mira, Nausica s'encarra, no? Sinó que hi ha alguna mena de veritat en aquesta figura que a mi em permet entendre, o que al senyor li permet entendre, l'Iris, algunes coses de la seva vida, de les seves relacions amb unes certes idees, amb unes certes nocions de bellesa o abraçabilitats diverses.
Clar, és que jo crec que és interessant aquesta idea com el que dius tu, doncs, d'aquesta relació amb la tradició com un viatge d'anada i tornada, però constant, no? I bastant imparable, no? I ja em feies pensar que a Barcelona al tardor hi haurà el Festival Clàssics que convoca la Casa dels Clàssics, que és la continuació de la col·lecció Bernat Metge, en què convoquen un seguit d'artistes a parlar del concepte de la bellesa a partir de la conferència inaugural que va fer l'Alessandro Barico. Un Barico que al seu moment va fer una mena de versió de la Ilíada per ser edita.
Homer Ilíada, efectivament, que es pot trobar també editada, està, crec que a la Magrana i Anagrama, vaja.
Clar, i és un... És a dir, per tant, és no, seguir estirant el fil per arribar de nou a altres llocs i a altres possibilitats, no? I dins aquest viatge d'anada i tornada, i les possibilitats que tenim de relació amb aquesta tradició, el que en podem treure, com una mica l'estiraganyem i la fem servir pel que ens convé, perquè al final doncs, tenim una vida que hem de viure i necessitem eines, no?, per dir-ho així. Jo vull fer referència a un llibre que no serà ni molt menys, no és ni molt menys el llibre més recordat de tota la feinada que fa l'editorial Des i Ara, que és potser una de les editorials o la gran editorial que està fent una feina molt, molt important d'aproximació del món, de tot el món clàssic, i que els que potser ens vam desconnectar del món clàssic d'ençà que vam deixar la universitat, a través d'aquest segell hi hem pogut tornar, no? I això és interessant perquè, en fi, és una manera d'acostar-ho amb molt de rigor al gran públic i també a l'estudiós. I aleshores a Des i Ara va treure un llibret molt, molt petit que es diu Manual de Campanya Electoral de Quint Ciceró. Per dir-ho fàcil, Quint Ciceró no és el Ciceró oficial, sinó l'altre, no? És a dir, és el germà petit del polític, l'orador i l'escriptor que podem tenir al cap com a Ciceró. I el que fa en aquest llibre el germà de Ciceró, Quint Ciceró, és donar-li tot un seguit de consells que li poden anar bé de cara a afrontar la seva campanya electoral. Han passat molts segles, hi ha una distància abismal, o no? I aquesta és penso que és la gran gràcia dels textos clàssics que de vegades sembla que des de la seva llunyania en el temps ens facin clocades d'ullet o ens vulguin fer somriure o posar en evidència dins el context actual o dins la campanya electoral infinita que vivim en aquest país, no? I aleshores tinc assenyalats alguns, però és justament només perquè veieu el to, no? Però això són consells, suggeriments, normes de comportament, tàctiques de cara a aquesta campanya. Hi ha un moment que per exemple, Quint Ciceró diu: quan a aquells que gaudeixen o esperen gaudir, gràcies a tu, del control d'una tribu o d'una centúria o de qualsevol altre benefici, esforça't especialment a fer-te els teus i a afirmar el seu suport, per exemple, no? O un altre consell, per si hi hagués algú que el volgués aprofitar o denunciar, no? Doncs hi ha un altre moment que diu: de fet, hi ha algunes persones que són influents en els seus veïnats i municipis, homes diligents i amb recursos, que si bé fins ara no s'havien afanyat a exercir aquesta influència, poden fàcilment posar-se a treballar tot d'una en favor d'un candidat, sia perquè tenen un deute amb ell, sia perquè volen fer-ho. En fi, exemples molt diversos. Repeteixo que no és el text referencial que podem trobar des d'ara, però m'ha fet molta gràcia trobar-lo a la meva biblioteca. És un llibre que va aparèixer, si no vaig errar, al setembre del 2017, és a dir, hi ha en un context polític propici per aquesta mena de llibres. I realment, més enllà de tot el joc de paral·lelismes que hi podem trobar, és una curiositat que penso que, en certa manera, ens segueix recordant tot això que dèiem, no? D'aquesta idea de vegades tot està inventat, doncs està bé que algú ens ho digui i ens ho plantifiqui davant dels morros davant d'aquesta manera, no?
Sí, sí, t'interessa sobretot per això que deies abans, no? Perquè fins i tot un cop passades les eleccions passades, últimes, seguim en aquesta, com ho has dit tu, campanya permanent, campanya electoral permanent, no? De manera que la veu de Quint Ciceró del 64 abans de Crist encara és convocable i en moltes de les coses, fins i tot quan no parla de, o quan no convida a sentir o escoltar el silenci, sinó que fa altres referències que són perfectament assimilables amb la política actual, doncs demostren un cop més, per una banda potser menys poètica de les que avui hem convocat, la vigència, si més no, del pensament clàssic i del pensament grec i llatí en aquests casos. Per tant, moltíssimes gràcies per compartir avui tot aquest fragment de cant i d'homenatge a l'antiguitat, més vigent que mai, i fins la propera, Anna Borja, que vagi molt bé. Fins allà.
Vagi bé.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
Saludem, com sempre, el Joan Lluís. Lluís, com estàs?
Bé, gràcies.
Sí, a punt per Buenos Aires?
Sí, 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 tinc les maletes, tinc el billet i tinc el coratge.
Molt bé, ho celebro. Doncs que vagi molt bé. Abans, però, com deies l'altre dia, mai s'ha parlat prou o tant en occità a Catalunya Ràdio com des que ens acompanyes a Ciutat Maragda, i per tant avui el llibre jo crec que també fa homenatge a aquesta tradició, no?
Sí, sí, per mi és molt honorable de poder parlar occità, de poder parlar de l'occità, de la literatura occitana, perquè malauradament se'n parla ben poc, fins i tot a Occitània no se'n parla gaire. Avui anem a una altra novel·la que també, doncs, parla de Catalunya, de Robert Martí. Robert Martí és un autor viu, nascut al 44, és del Llenguadoc, amb una novel·la que té la particularitat de tenir un títol bilingüe en occità i en llatí, cosa que és bastant poc freqüent. Així l'anyueig canvio de nom, Ic nox nomen mutat, o sigui, aquí la nit canvia de nom.
Títol bonic,
sense cap dubte bonic. Llavors, és una novel·la que té un interès pel seu tema, potser un interès sociològic, no pel que descriu, sinó pel fet que sigui en occità, perquè diria que és la primera novel·la eròtica escrita en occità, en tot cas la primera novel·la moderna. Eròtica tirant clarament a pornogràfica, fins i tot. Hi ha unes descripcions absolutament clíniques de les relacions sexuals, que no és pas la cosa més interessant de llegir que hi pugui haver al món, però, vaja, en tot cas, suposo que la literatura occitana necessita de tant en tant algun sotrac temàtic que li permeti connectar amb les coses normals.
Sotrac temàtic deu ser dels eufemismes més ben trobats que he sentit en molt de temps.
Gràcies, moltes gràcies. Doncs, És un magaret sexual, aquesta novel·la, no, no gaire més, una mica existencial, perquè hi ha tot de personatges que tenen conductes compulsives, addictives de cara al sexe, i de tant en tant es pregunten, però per què fem orgies? Veus? No és que donguin respostes, tampoc.
És retòric. No?
Sí, això és bastant eròtic. De fet, és una mica trist, l'erotisme d'aquest tipus. M'ha fet pensar bastant en aquell famós i tristíssim, tristíssim film dels anys 70, Emanuela, que va ser un èxit mundial i que era només també un vagareig de burgesos avorrits que aviam com ho farem aquesta vegada i d'intentar sobreviure a base de pensar que el sexe ho salva tot, cosa que s'ha pogut demostrar que no és ben bé veritat, però vaja, sempre ens queda l'esperança.
Sí, sí, una pel·lícula que també va modificar la forma de volar, no?
Sí.
D'anar en avió. Bé, en tot cas...
Ja, doncs, és una mena d'enfilall d'escenes eròtiques, pornogràfiques, sexuals, depèn, hi ha alguns matisos. Hi ha una escena que no sé si atrevir-me a qualificar-la de felliniana, en què hi ha una piscina sencera omplerta de semen. D'aquestes coses.
Podria ser feliniana, sí.
Sí, oi? En fi, hi ha una mica així, però, vaja, coses banals que passen cada dia en aquests mons, suposo, no ho sé. En fi, doncs, Barcelona, que és una part dels escenaris d'aquestes orgies, és descrita molt poca, simplement és zona Barcelona, i prou, i de fet, realment, l'interès, crec que pels occitans és de poder demostrar que en occità també es poden fer aquesta mena de coses, perquè sempre cal prendre en compte el fet que hi ha un complex d'inferioritat molt gran induït, inculcat a França sobre les llengües dites regionals, com en diuen allà, que fa creure a la gent que les parla que una llengua regional, per exemple el català, o l'occità, o el bretó, o el cors, només poden parlar de folclore, de gastronomia local i aquestes coses, i que no poden connectar amb els temes moderns, com a mínim. En el cas d'aquest novel·la és un intent de connectar. De fet, en Robert Martí, jo el vaig conèixer fa una quinzena d'anys, i em va dir una cosa que em va impactar molt. Em va dir que l'Occitània no ha existit mai com a entitat política, mai hi ha hagut una unitat política a Occitània, sempre han estat territoris separats. El que unifica Occitània és la llengua i la literatura. La literatura occitana amb els trobadors va crear, em deia, Occitània, de fet va fertilitzar tota Europa, els trobadors a partir de l'occità, van fertilitzar la literatura europea, però també les mentalitats. I avui, deia, o mentre hi hagi algú que escrigui en occità, podrem afirmar que Occitània continua existint. És molt bonic, és molt trist també que un país, un territori depengui del fet que existeixi una literatura que per altra banda quantitativament és molt esquifida, es publica molt poc en occità, es ven molt poc. De fet, cada vegada que es tradueix una novel·la de l'occità al català, es ven més en la traducció en català que en l'original occità. Crec que això es pot demostrar. Però vaja, a mi m'agrada i és el meu honor
i
poder parlar de tant en tant d'aquesta literatura gairebé bessona de la literatura catalana.
I el nostre honor que comparteixis, a més amb títols tan particulars com, i tan poètics com Ic Nox Nomen Mutat, que en occità sona molt més bé.
Ai, si la noeig canvio de nom.
Exactament. De Robert Martí, aquí el Joan Lluís també va poder conèixer i que a més ens porta algunes de les imatges i escenes també més particulars que podem resseguir en la literatura, m'imagino, occitana. Molt bé, gràcies, com sempre, que vagi molt bé.
Fins aviat.
Llibreria Ona. Des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabarem avui amb la versió en grec d'Alexandros Hatzis del famós viatge a Ítaca. Amb vosaltres, com sempre, Dolors Jornal a la producció, Rosa Silloé a la consola i qui us parla, David Guzmán. L'Ítaca de Capafis, cantada per Hatzis.
Σαν βγει στον πηγεμό για την Ιθάκη να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώση. Σα βγει στον πηγεμό για την Ιθάκη, για
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις, σ' αυγή στο πήγε μου για την Ιθάκη. Σ' αυγή στο πήγε μου για την Ιθάκη, να εύχεσαι να άνεμα κρίσω δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις, σ' αυγή στο πήγε μου για την Ιθάκη. Τους λες τριγώνας και τους κύκλοπα στο θυμωμένο Ποσειδώνα, μη φοβάσαι, τέτοια στο δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις. Αν μένει σκέψη σου υψηλή ανεκλεκτή, συγκίνηση στο πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Τους λες τριγώνας και τους κύκλοπα στον άγριο Ποσειδώνα, δεν θα συναντήσεις αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους στείλει εμπρός σου. Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι, που με τη ευχαρίστηση, με τη χαρά, θα μπαίνει σε λιμένας πρωτοειδωμένος, να σταματήσει εμπορία φοινικικά και τις καλές πραγμάτιες να αποκτήσει. Σεντέφια και κοράλια και χρυμπάρια και Βενούς και ηλονικά μυρωδικά κάθε λογής. Όσο μπορείς πιο άθωνα ηλονικά μυρωδικά, σε πόλεις αιγυπτιακές πόλες να πας, να μάθεις και να μάθεις απ' τους σπουδασμένους. Πάντα στο νου σου να έχεις την Ιθάκη, το φτάσιμο είναι εκείνο προορισμό σου. Πάντα στο νου σου να έχεις την Ιθάκη, το φτάσιμο είναι εκείνο προορισμό σου. Αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλου, αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλου. Πάντα στο νου σου να έχεις την Ιθάκη, το φτάσιμο είναι εκείνο προορισμό σου. Πάντα στο νου σου να έχεις την Ιθάκη, το φτάσιμο είναι εκείνο προορισμό σου. Αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλου, αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλου. Καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει, γέρος πια να ράξεις το νησί, πλούσιος με όσα κέρδισες στο δρόμο, μην προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει Ιθάκη. Πλούσιος με όσα κέρδισες στο δρόμο, μην προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει Ιθάκη. Έδωσε το ωραίο ταξίδι, χωρίς αυτήν δεν θα βγαίνε στο δρόμο, αλλά δεν έχει να σε δώσει πια, αλλά δεν έχει να σε δώσει πια. Ιθάκη, σε έδωσε το ωραίο ταξίδι, χωρίς αυτήν δεν θα βγαίνε στο δρόμο, αλλά δεν έχει να σε δώσει πια, αλλά δεν έχει να σε δώσει πια. Κι αν πτωχική τη βρύση Ιθάκη δε σε γέλασε, έτσι σοφός που έγινες με τόση πείρα, θα το κατάλαβες Ιθάκες στη σημαίνει, ήδη θα το κατάλαβες.
ζεστή.